A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, deixi'm començar agraint en Toni, perquè en Valen sí que ho veiem més sovint. Per una cosa o per una altra. Toni sí que costa més. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Valen.
Bon dia.
En tu gràcies també, però ja és més.
Vaja, som de la casa.
Ets de la casa ja, gairebé. Escolta'm, deixi'm començar per aquí. En Toni, quan s'incorpora la Salseta? O què feies abans?
Des del començament.
Des del començament, eh?
Sí, clar. Abans havia treballat, vaig estar un estiu treballant a l'Hotel Terramar, d'ajudant de cambrer, i abans de fer de cambrer havia treballat a les sales. Al servei tècnic, repartint televisió.
Repartint amb aquells dos cavalls.
Sí, amb en Josep, i sí.
Mare de Déu. Tenies vocació per això?
Bueno, no.
No.
La veritat és que no. Però, bueno, hi havia la il·lusió de muntar això i teníem el local que era del pare i el Valen ja feia uns anys que estava treballant a cuines i, bueno, vam dir, doncs mira, una dintre i una fora.
Ole.
I m'hi vaig tindre que posar les piles i...
D'acord. No vas equivocar la decisió?
Bueno, a mi m'hagués agradat dedicar-me a la música.
Bé, d'alguna manera també t'hi has dedicat.
Sí, bueno, però m'hagués agradat més.
D'acord.
O sigui, mirant-ho avui en dia, potser crec que vaig fer bé el que vaig fer. Perquè també és una vida molt sacrificada, la música, no? Però era un moment que hagués pogut dir, bueno, vaig a posar-me a estudiar més sèriament, com per poder-me dedicar, però al final vaig veure més futur amb això.
D'acord. S'ha de pensar en el futur, no?
Evidentment, sí, està clar.
Perquè no sé si algú ara volgués posar, com se'n posen tants, de restaurants, quines preguntes hauria de fer? 30 anys després d'haver posat en marxa la Salseta?
Doncs les preguntes són fàcils, perquè, o sigui, preguntes que haurien de fer, que s'haurien de fer
que
a qui ho volgués
fer,
muntar.
Exacte.
El que volgués muntar hauria de decidir quin target de client vol i quan vol que es gasti per persona. O sigui, cada persona quan tens aquesta xifra, que és el més important, és qüestió de fer números, o sigui, saber quantes despeses tindràs, les fixes de les variables, i saber quantes persones t'han d'entrar cada dia per pagant el que tu has previst que paguin per cobrir els gastos i que et quedi un sou. Llavors, la resposta serà molt fàcil.
Aquesta és una resposta d'algú que porta 30 anys,
sí.
Ja, eh?
Sí, sí.
També li hauries de preguntar si està disposat a treballar tots els caps de setmana, tots els ponts, tots els festius...
Durant tota una vida.
Exacte.
Perquè és el que ens deies abans de començar, Toni, és la vida, això, eh?
O sigui, ara, després de 30 anys,
la vida.
Ja t'hi has acostumat. O sigui, jo ara, quan tinc un diumenge a festa, moltes vegades dic...
Gairebé no saps què fer, no?
Sí, perquè hi ha molta gent per tot arreu, vull dir, jo he anat a sessions de cinema un dilluns i he estat jo i la dona sols. I en canvi, quan he anat un diumenge a la tarda, quan he plegat al restaurant, i diu que fer una cua de mitja hora per treure una entrada. Vull dir, quan t'hi acostumes...
Sí, has assumit aquest...
Però en un començament, vull dir, buscar una persona que estigui disposada a treballar tots els caps de setmana, i si la dona no fa la mateixa feina que ell, encara pitjor.
D'acord. Amb això no hi vas pensar quan vas començar? Tant amb els números com amb la il·lusió?
Sí que vaig pensar, sí? Perquè la meva mare era contrària que jo m'hi fiqués a la cuina des del principi, quan vaig decidir ser cuiner, perquè ella havia treballat en cuines...
I sabia el que era això.
Al Maricel, a la granja de Sitges, ella era cuinera i ella sabia el que era això i sempre li va saber greu que em dediqués a la cuina.
Aquest saber greu inicial, va haver un moment en què es va convertir en un... Ostres... Que content estic de veure que això ha funcionat així.
Bé, perquè si funciona el negoci i estem tots junts, doncs això és el més important.
Tant, no?
I això suposo que la va compensar.
Mm. Aquella preocupació tenia relació amb què? Amb si te'n sortiries?
Amb el sacrifici.
Amb el sacrifici
que deia,
amb la duresa de la feina.
L'hostaleria és dura, però dintre de l'hostaleria la cuina també... té uns components que la fan dura i a la sala pues, té uns altres. Vull dir,
tenia raó la mare?
Oh, i tant, que tenia raó.
Sí.
Clar,
sí.
Sempre tenen raó les mares i els pares.
És tan dura com havia dit?
Sí, el que passa és que ella ho contemplava des de la seva experiència i nosaltres hem mirat de fer menys dura la feina. I avui dia hi ha unes màquines que et faciliten la feina, Abans hi havia unes cuines de carbó i tot era manual. En canvi ara, doncs, no sé, tenim des de la Thermomix a un forn que pots cuinar carn i peix sense que es barregin els gustos a dins. Vull dir, hi ha moltes facilitats ara, però bueno, no deixa de ser dur. Et talles, et cremes, et surten verius a les cames. Vull dir...
Això no surt en els programes de televisió de cuina.
No,
eh?
Per això... És,
no, allò... no, els cuiners no es tallen, no surten polits de diumenge.
Els programes de televisió són pornografia gastronòmica. O sigui, no ho dic jo, això no és una frase meva.
Aquest
és el Carlo Petrini, que ja ho va dir un dia.
No em pensava que sortiria un titular a 5 minuts d'una entrevista. Però
no, és així.
És així.
Sí, perquè no reflecteixen l'ofici. Bueno, pregunta a una escola de cuina d'aquests anys del boom, que ja ha passat. Ara et diran que ja ha passat el boom i ja tornen a la normalitat. Però uns anys enrere, degut als programes gastronòmics, a la televisió va haver un boom d'entrada de gent jove a les escoles de cuina i pregunta'ls quants d'aquests joves es quedaven. Vull dir, acabaven ni el primer any. Ni el primer any. I si acabaven, després qui anava a treballar en una cuina?
De fet, nosaltres hem tingut gent de pràctiques que han vingut a fer pràctiques al restaurant d'alguna escola i amb el temps que han tornat al restaurant algun dia per saludar-nos, el que sigui, i molts no es dediquen a això. Vull dir...
Ha canviat la gent també, Toni?
Sí, home, i tant.
Sí.
Sí, home, i tant, i tant. Sí, sí.
Ho dic en aquest sentit de no sé si d'assumir una certa...
Ha canviat, aviam, nosaltres, o sigui, sí que 30 anys és molt de temps,
sí.
Però possiblement tampoc és... O sigui, gent que ha tingut restaurants potser abans que nosaltres potser veuria molt més el canvi. Nosaltres ja vam començar gairebé fent un dia de festa a la setmana. En aquella època hi havia molta gent que no tancava ni un dia.
És veritat.
Clar, després nosaltres ens regim amb un horari bastant estricte i som bastant... Si obrim a la 1 i quart, obrim a la 1 i quart, si tanquem a les 3 i mitja, tanquem a les 3 i mitja. I si venen 5 minuts més tard, doncs no els agafem. I en canvi abans era interminable, venia, tancaves a les 4 i si venia gent a les 4 i mitja l'agafaves igual. I això, clar...
Molts veterans recordaran aquella eterna frase d'algú que mig obre la porta, que ja tanqueu,
sí.
que encara d'allò, ja està. Aleshores, com contestes a aquest desig de...
És que la gent no entén, no? Moltes vegades, o sigui, nosaltres dinem amb aproximadament en mitja hora. O sigui, destinem mitja hora a dinar, però no és mai mitja hora, perquè millor estàs acabant una cosa al foc i estàs 5 minuts més.
No acabes mai de dinar ni acaba de ser mitja hora.
O estic dinant i sona el telèfon per una reserva i t'has d'aixecar, mai és mitja hora. Però potser el temps que realment destines a menjar són 10 minuts, perquè menges un plat, uns macarrons, el que sigui i tal. I a vegades en 10 minuts ja t'ho has menjat, però et queda un quart d'hora encara, doncs, per menjar una fruita, per fer un cafè, per patar la xerrada una miqueta, el que sigui. Si entra alguna persona al restaurant que vol dinar, que es pot dinar ja, dic, no, obrim a la 1 i quart, diu, és que són la 1 ja, dic, sí,
però no, és un quart de dues,
és que tinc mitja hora per dinar i m'estàs fotent la meitat del temps, m'entens o no? Llavors, clar, sembla que, ostres, que aquesta gent, no? Que estrictes o...
No sé si amb 30 anys també ens hem mal acostumat a que es pot menjar a qualsevol hora i en qualsevol moment i qual...
Però això la culpa és dels mateixos restauradors, perquè hi ha molta gent que té uns horaris... cobra cuina tot el dia, no tothom fa el mateix, no? Llavors, clar, una persona que obre només a les nits, doncs millor obre a les 7 de la tarda i tanca a les 12 de la nit. Mm-hmm. Però un que obre migdia i nit, doncs fa un horari més reduït. O al revés, el que obre només al migdia, millor obre més d'hora i tanca més tard, però a la nit ja no obre. Llavors,
és difícil, clar, és molt difícil que el públic es pugui acostumar als horaris, perquè hi ha una tipologia molt gran d'establiments amb uns horaris molt diferents.
De totes maneres, a fora la porta està l'horari. Vull dir que tampoc, no vol restaurant a tots els negocis, hi ha un horari a la porta. Vull dir que només has de mirar-ho, tampoc és...
Tan mitja hora mirant la carta i l'horari
no mires. Torno a aquesta qüestió de la gent jove. Ara costa trobar?
Per treballar, refereixes? Bueno, ara, com que estem en un moment que tampoc és que hi hagi tanta feina, gent en trobes, el que passa que realment que tinguin vocació, o sigui... Pots trobar gent perquè no té res més i es vol dedicar a això.
D'acord. Tu no tenies vocació.
Bueno, jo no tenia vocació.
Ho compensava la família o compensava...
Però era un projecte...
Comú amb el teu germà.
Clar, sí. Era un projecte comú i a més teníem ja... Amb un pare li quedaven... No sé si eren 4 o 5 anys per jubilar-se. Uh-huh. Ell hauria tindre 60. I els últims 5 anys fins que es va jubilar va estar treballant amb nosaltres. I la mare també. Llavors, clar, vull dir, era diferent. No era només la feina.
Què vol dir vocació, Toni?
Home, vocació, jo crec que el Valen en té molta més que jo. M'entens o no? Perquè ell el seu dia de festa se'n va a una conferència de no sé què o se'n va a sentir qualsevol cosa relacionada amb l'hostaleria i jo no la tinc tant com ell. Jo el meu dia de festa, doncs mira, me'n vaig amb la meva dona a caminar i sí que aniré a fer un àpat, si puc, o m'aniré a tocar un rato la trompeta a banda, m'entens o no?
Però és a dir, la teva feina ja la tens pamada i repamada.
Sí. Vull dir, jo quan surto de la feina intento desconnectar de la feina. Ell no, ell és la seva feina i és la seva passió, moltes vegades.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, és així.
Us hem enfadat mai?
Sí. Ui, tant, cada dia.
Cada dia. Cada dia. Molt?
No, molt no.
Molt no.
No.
Ho dic per si sou dues persones de caràcter o...
Sí, el que passa que també hem sabut separar bastant. Ell s'encarrega de la cuina i jo m'encarrego de fora.
Això deu ser fonamental. No?
Hi ha una frontera, per això les coses van bé.
D'acord. No, no, és que encara que sembli... Cada vegada que hem tingut aquí persones que tenen negocis familiars, sempre ens han dit que cal definir molt les coses, perquè tots som família i ens estimem molt, estupendo, tot plegat, però quan arriba l'hora de determinades coses, millor que estigui...
Tot definit.
Tot definit.
I a vegades per respecte, perquè com que tenim la sort que encara hi és el pare... Doncs també tu saps que si t'emprenyes per alguna cosa, ell no ho passa bé, no? I moltes vegades doncs, també això talla una miqueta.
Planteges coses de cuina i tu planteges coses de sala?
Sí, clar, perquè
bueno, si un dia vas a un lloc i veus una cosa que t'agrada a la sala, doncs ho comentes.
Ha canviat més la cuina que la sala per això?
Sí, no?
Evidentment.
Això és una cosa que bueno, la sala ha canviat perquè ha canviat la cuina també, perquè surt tot més emplatat, abans s'emplatava a la sala i això ho ha provocat la cuina també, o sigui, però la cuina ha canviat més.
Abans el protagonisme el tenia a la sala, molt més que la cuina. La cuina, no, els cuiners de fa 50 anys enrere segurament hi hauria excepcions, però la immensa majoria era gent molt sacrificada de
I
la
tant,
feina
que no però, sortien mai d'allà dins,
però culturalment no eren capaços d'explicar a lo millor segons quines coses, com avui en dia que la gent s'ha format molt més. En canvi a la sala era diferent. També hi havia gent que només es dedicava a allò, però hi havia gent que tenia una cultura més, sabien parlar algun idioma, tenien molta més tracte de relacionar-se amb la gent i moltes coses es feien davant del públic. Jo quan estava a l'Hotel Terramar et demanaven una taronja i la tenies que pelar davant del client.
Ara qui ho pensa això?
No,
clar. Una taronja.
Ara li pots pelar, si la vol, vol que peli, però no la peles allà davant.
Però algú demana una taronja?
No, avui en dia no. Bueno, sí que demanen, què tens de fruita?
Ah, bien.
Clar, què tens de fruita? Nosaltres no comprem fruita per restaurant,
no,
comprem fruita per nosaltres.
Clar.
Llavors, si tens, doncs mira, hi ha plàtan o hi ha...
Sí. Clar, però dic, allò d'agafar la forquilla i amb el ganivet, anar fent aquella... Vaja, en fi, aquell joc de mans, no acostuma
a passar. Es feien moltes més coses, es feien plats davant de la gent, que avui en dia no es fa res. Però no es fa res perquè necessitaria... O sigui, per exemple, unes maduixes flambejades... Mentre que prepares tot el que necessites per fer les maduixes i fas el flamblejat davant de la gent, si hi ha una persona servint al restaurant, et queda tot el servei parat durant 10 minuts. O
per
6.
Flambejar unes maduixes.
Clar. Llavors, en 6 minuts, quan està el restaurant a tope, tu saps la quantitat de plats i feina que fas, això aquí, la 4, no sé què, passa, no sé què, recull... És molta feina. Llavors, com que hi ha poc personal, normalment, i encara que, o sigui, no només, encara que el restaurant sigui petit, jo, per exemple, normalment acostumo a estar jo sol a baix, però clar, em trec totes aquestes coses precisament per això, perquè si estic jo sol, és que no hi ha ningú més que pugui fer, m'entens?
Què us preocupava en començar?
Bueno, que funcionés.
Que funcionés.
Que ho fessin bé, que la gent li agradés el que fem, i ja està, suposo, no sé.
Sí, clar. Home, vulguis o no vulguis, no veníem de l'hostaleria nosaltres, no? I moltes vegades... Molta gent encara ho deu pensar ara. Ja en sabran aquests d'hostaleria, m'entens o no? Segur. Clar.
Bé, no veníeu de l'hostaleria, però tampoc éreu tan aliens a l'hostaleria, eh?
Jo quan treballava a l'Hotel Terramar hi havia un metre que es deia Víctor Salcedo, que era un gran professional d'hostaleria, no? I va donar la casualitat que ell era client de la barberia del pare. I llavors, quan jo vaig anar a treballar al Terramar perquè hi havia un cambrer d'aquí de Sitges que havia treballat a la Nansa, amb els fossos, l'Agustí Olivella. I ell li va dir a mon pare, doncs mira, si vols, allà fa d'algun ajudant, i ell treballava de cambrer, i
doncs
vaig anar i d'allò, no? I aquest senyor, el Víctor Salcedo, quan al cap d'uns mesos de treballar allò i a l'hotel, es va enterar de que jo estava treballant allà perquè volia muntar un restaurant. I un dia em va agafar i em va dir Pollito, perquè em deia Pollito, diu, Pollito, ven aquí, ven. Diu, tu no te preocupes, diu, que te funcionarà seguro. Diu, perquè no tienes ni idea. Així mateix m'ho va dir.
Home, no es va equivocar perquè funcionava.
No, però la gent...
El que passa és que, sí.
La gent cansava molt, volen fer moltes coses que potser després... O sigui, nosaltres hem anat fent a mida que... Doncs mira, això no funciona, doncs mira, va, anem més cap allà, anem. Però hi ha molta gent que vol muntar un projecte i s'encasella amb allò i no vol sortir-se, perquè ell en sap tant que no vol sortir-se i a vegades no hi arriba.
Mm-hmm. Volies fer una cuina diferent, Valen?
Una cuina diferent? Quan vam obrir?
Quan vam obrir.
No. Vam fer una cuina que en aquell moment era la que es feia a tot arreu. Vull dir, una cuina senzilla, que no sé, crec que hem evolucionat per el que el propi temps demanava, no? I la implicació també ha anat en funció també de l'augment de la vocació, no? Perquè, clar, la cuina ha viscut a Catalunya,
sí,
sobretot, un moment
canvi...
que ja t'ha portat, no?, unes coses.
Però sí que és cert que la d'ara és una cuina, a part que és el que es pugui portar, és una cuina de convicció.
Sí,
es vol fer aquesta cuina més enllà que la cuina hagi canviat molt i els models de cuina hagin canviat molt.
Sí, perquè nosaltres havíem tingut sempre una inquietud de la terra, clar, som de Sitges,
això em referia.
Estimem Sitges i si a Sitges hi ha una malvasia, sempre hem tingut malvasia. Si me'n recordo que a Campera feien formatge, ja teníem formatge de Campera. Espigalls som... Actualment, que jo sàpiga, som l'únic restaurant que té espigalls i hem tingut tota la vida. I hem canviat de plat, no hem fet sempre el mateix, però o sigui, aquesta inquietud l'hem tingut sempre.
I encara me'n recordo el vostre pare amb les caixes de tomàquets, clar, i la teva mare de Déu.
Clar, això l'hem tingut sempre, però arrel de conèixer l'existència de l'associació Slow Food, amb 100.000 associats a tot arreu, a tot el món, als 5 continents, i això ens ha esperonat encara més, perquè
allò, us va sacsejar d'alguna manera?
Sí, perquè allò que hi havia dins va fer sortir més encara, o sigui, potenciar més aquella tendència que en altres ja teníem.
D'acord, és a dir, aquella mena de convicció interna que ja teníeu dels productes de casa, encara es va veure molt més enfortida, sabent que hi ha al món una xarxa...
Clar.
De persones que valoren tot allò que es fa a la terra.
I quan veus que el és una tendència mundial, a part d'associació, com a associació, és una tendència mundial el fet de defensar els productes de cada zona. Vull dir, els millors restaurants del món fan això, amb una cuina més sofisticada, i amb creativitat i tot el que vulguis. Però el primar el producte del teu voltant... Això és una tendència gastronòmica.
La gent vol menjar més sa ara, Toni?
Sí.
Sí.
Bueno.
A veure.
Sí, o sigui, en general sí que volen menjar més sa. El que passa que potser quan surts, tampoc surts al restaurant cada dia. Llavors el dia que surts potser no t'ho mires tant, no? O sigui, si quan sortissis t'ho miressis, hi hauria alguns restaurants que haurien de treballar més. Però tampoc, bueno, si surts de tant en quant, doncs mira, si em ve de gust això, doncs avui m'ho prenc i ja està.
Com ha evolucionat el client? En el seu coneixement de les coses, no sé si dir en la seva actitud també, en la seva, no sé, fins i tot capacitat de dir, mira, com que surto, jo em gasto aquí o que sigui, però bueno, vull menjar.
Gastar, jo crec que deu anar molt també amb la... És una qüestió de prioritats. Vull dir, hi ha molta gent a mi a vegades, hòstia, és que casa teva és que val molts calés, no? I jo penso, home, molts calés, dic, si la mitja del restaurant són 40 euros... i a millor un restaurant d'estrella Michelin val 200, dic, no sé què són molts calés. Dic, si m'estàs parlant que la diferència millor d'anar a un altre puesto és de 20, dic, doncs estàs parlant del doble. Vull dir, ara, si tu no, o sigui, quan tu no pots no vols destinar aquests diners a fer això, és perquè no t'agrada.
Però t'ho preguntava en el sentit de si cada vegada també el client és més conscient de dir, no, jo vull anar a menjar bé, i per tant...
Hi ha els dos públics.
Hi ha els dos públics. Continuament hi ha els dos públics.
Hi ha gent que o sigui, una persona que ve un diumenge a passar el dia aquí a Sitges i vol anar a passejar un ratet pel sol i després a fotre's un bon àpat, com que és l'única despesa que té el dia, doncs no li ve de gastar-se de un bon vi...
Sí, serà un client agraït, en aquest sentit.
Ara, jo també entenc una persona que està 10 dies de vacances, doncs potser no pot anar cada dia a dinar i a sopar en un restaurant. Vull dir, s'ha d'entendre també, no? Clar.
La carta ha canviat molt.
Sí, evidentment, sí, sí.
I el tipus de producte i el tipus, no sé si dir, de menjar que vol el client també?
És que si tu agafes una carta de fa 30 anys enrere, en general...
Tot crida molt l'atenció ara,
Ja, tampoc hi havia tanta elaboració. Si mires entrants, hi havia pernil, un plat de pernil. Sí. Espàrrecs amb maionesa.
Sí.
Salmó fumat.
I si vols el pernil en variació, el meló en pernil.
Sí, vull dir, però que no, tampoc hi havia tanta elaboració.
No, és veritat. No,
avui en dia
és veritat.
Hi ha molta més
sí,
cosa.
Sí.
Encara hi ha gent que ven espàrrecs, m'entens o no? Però vull dir, abans és que era tothom. Tothom.
Els carpaccios, les torrades... Sí. Hi ha tot un assortiment de torrades,
de
el paté, un assortiment de patés.
Ostres, i tant. No,
clar, tot això. Hi havia Sitges uns quants restaurants que funcionaven molt bé en aquella època, així. No me'n recordo ara del nom. Bueno, és igual. Ja.
No, però hi ha hagut un tipus de cuina que ha funcionat durant molts anys.
Tu, no?
Sí, el Bricoller, sí. En Pau Descansi, sí. Va muntar la carrer Carreta, al costat de los vikingos...
Mm-hmm. I us ho preguntava en el sentit de si ha costat en algun moment encaixar el vostre tipus de cuina o aquesta evolució del restaurant a la clientela, o no?
Bueno, perquè tampoc ha sigut lent. Vull dir, escolta, nosaltres vam obrir, també fèiem un menú a l'època, com feien tots els restaurants que hi havia al carrer, d'escalopa i macarrons i sopa de peix, s'havia fet... bueno, i a poc a poc es va evolucionant cap a una cosa una miqueta més ben feta, no? Però no ha sigut d'un dia per l'altre, no.
Per tant, és molt més fàcil que el client es vagi adaptant, vagi acompanyant.
Sí, i a més, abans la gent arribava al restaurant, vinga, un primer, un segon i unes postres. Ara la gent menja menys. Perquè, per qüestió de dietes, perquè se sap que menjar molt, molt liat i forrar-se
unes reaccions molt més raonables.
Llavors, ara potser comparteixen un plat, ara passa que comparteixen quatre plats i no són dos primers i dos segons, potser comparteixen tres entrants i un segon.
I que abans la gent, quan anaves al restaurant, què, has menjat bé? Feia aquella d'allò de com que estava rebentant.
Ostres, no? I tant, Toni.
Has menjat bé, hòstia. Sí, he menjat molt bé.
Sí. Allò que sorties d'allò, no puc més. Tal.
Avui menjar bé vol dir que t'ha agradat el que has menjat. Que ha estat ben cuinat i s'ha adaptat al teu gust. I això es menja bé. Abans era afartar-se.
I cada vegada ens deixem aconsellar més? O no?
Bueno, en el nostre cas, al restaurant, jo... Saps què passa? Que tenim una clientela que ve molts anys. I
com que tampoc, costa poc.
No, perquè tampoc vens tan sovint i moltes vegades tampoc pots variar molt. Nosaltres fem unes petites recomanacions, però la carta sí que la canviem de temporada, però tampoc la canviem al 100%, perquè és que hi ha gent: ara m'has tret el bacallà, ja no fas aquells peus de porc? I llavors, clar, vull dir, és que ell ve pensant que avui anirà la salseta i es menjarà allò. Llavors tampoc la pots variar tant. Sí que variem les recomanacions, que les variem setmanalment, que aquí sí que és més de mercat.
Sí.
Però la carta costa molt, perquè hi ha gent que li agafa una depressió si li treus el plat.
Quan passa això, deu ser perquè hi ha plats atemporals, no?
Sí, hi ha plats atemporals, clar.
Que d'aquí 30 anys encara bo.
Sí.
Allò de mira, noi, si és bo, és bo, i és bo ara, i és bo d'aquí 20 anys, d'aquí 30, 40, 50...
Mira, les paelles, els arrossos, són de tota la vida. 30 anys enrere totes les cartes tenien arrossos i avui en tenen tothom.
Sí.
I en tindran d'aquí a 20
anys. Però hem de suposar que no s'assemblen els arrossos d'avui als d'abans?
Sí, sí que s'hi assemblen.
Sí?
Sí, jo crec que sí. Que varien més en funció del cuiner, que noves generacions poden incorporar uns brous diferents, el que sigui, però...
Ho dic perquè ara es pot trobar moltes més variants de tot, no?
Sí, d'arrossos sí, però és que en realitat a Catalunya ha tingut sempre una gran varietat d'arrossos.
Doncs no ho semblava.
Sí, per això a vegades hi ha hagut algú que es queixava de per què hem de fer risotos, si Catalunya és la terra dels arrossos, i en té arròs de tot tipus.
M'ho has posat molt bé. I què passa amb el menjar japonès?
Què passa? No, és que a la gent li agrada viatjar encara que sigui assegut en una cadira al voltant d'una taula.
És una febre, eh?
Sí, bueno, també és una febre de cuina tailandesa, també és una febre del ceviche peruà,
sí.
Que natural fem, vull dir, és que La gent li agrada trobar-se coses diferents, en alguns casos, i és això, viure una experiència sense moure's del lloc, o has anat una vegada a un país i has menjat allò i t'agrada recordar allò a través d'un menjar i tu menges aquí.
Com encaixa això en la nostra cuina?
Això té encaix perquè jo no sabria definir quina és la nostra cuina, particularment de la salseta, jo no sabria definir-la perquè no, jo com a cuiner no em tanco a res, però si fem un tataki japonès, m'agrada posar alguna tècnica o alguna cosa nostra. Aleshores, per mi m'encaixa. O si fem un ceviche i el fem ben fet, amb un peix d'aquí, no m'aniré pas al Perú a buscar el peix. Vull dir que hi ha gent que sí que va buscar la carta.
Sí, però una adaptació...
Intentem adaptar les coses. Intentem adaptar-les perquè és humà, és producte també d'una...
Això és allò d'adaptar sense trair, eh?
Sí.
Farem el que és,
clar.
Però ho farem a partir dels ingredients que tenim més...
Clar, i això està bé, perquè jo recordo que anys enrere el bacallà de 200 grams de reacció, alguns clients el tornaven perquè estava cru. I quin país més que nosaltres acostumats a menjar cru, que mengem bacallà en el xató, que està cru, o esqueixada de bacallà, que està cru. I per què han de tornar un bacallà
cru?
Si el bacallà més cocció d'estar uns mesos en sal, més cocció que aquesta ja no necessita més. I ara... demanen això que deies tu, sushi, que és peix cru.
Que és peix cru.
I a vegades,
depèn
de quin peix, déu-n'hi-do.
Exacte.
Vull dir que els paladars s'habituen
sí.
A altres coses. Vull dir, el peix cru ara està més clarament...
I amb la carn suposo que igual, no?
Sí,
la gent encara demana la carn molt feta? O...
És que el que li agrada poc feta ja li agrada... O sigui, fa 30 anys també hi havia gent que li agradava molt poc feta.
Sí. Però sí que era més tendència, suposo, fa anys a fer la carn més feta. No?
És que això...
És igual que la pasta.
Clar,
vam anar descobrint allò de la pasta al dente, perquè aquí la pasta es feia molt cuita.
La l'arròs també.
I, tant, i l'arròs també, no?
Sí, està clar. El que passa que hi ha molta gent que...
Que no marxa de...
És que tu t'acostumes moltes vegades a... tenim una memòria de com tu has menjat a casa.
Yeah.
I les nostres mares, segurament, la meva en particular, la verdura la feia molt. Mon germà, jo me'n recordo que ma mare estava viva moltes vegades, esto está crudo, i mon germà, no, que se tiene que comer así. Yeah. No? Les mares sempre tenien la tendència
sí,
que es feia
perquè,
molt més.
Perquè abans hi havia una tendència a fer més. No?
I avui en dia, pues, però això també és una qüestió de gust. Nutritivament segur que és molt millor, segur. Però si estàs acostumat a menjar-ho d'altra manera, doncs segurament ho trobes cru. Amb l'arròs moltes vegades passa. Hi ha molta gent, aquest punt una miqueta cruixent que avui està tan de moda que tots els cuiners volen deixar-lo amb aquest
punt. No a tothom li agrada així.
Hi ha molta gent que està un pèl cru. Hi ha moltes vegades, de vegades està, diguem, com li agrada, de fet, perquè...
Per això t'ho pregunto, que quan arribes a una taula també preguntes com li agrada l'arròs.
Normalment, ja són ells també, moltes vegades. Si li agrada... Escolta, que estigui bastant fet, no vinguis amb... Sí, ja t'ho diuen ells també.
Llavors arribes a la cuina, Valen, que estigui bastant
fet. Sí, que estigui bastant fet.
I en Valen diu, bueno...
No passa res. No. Jo, si el client... L'important és que el client sàpiga què vol i que ho demani abans de començar a fer-lo. Això és l'ideal.
És... Fins a cert punt interessant això, quan un està en una cuina, al final, i no sé si al final o al principi, acaba entenent que no, el que vulgui el client faré, o arriba un moment que determinades coses no les
Home,
faig.
A veure, et sap greu fer molt un producte que saps que li quedarà sec, que li quedarà xerrer...
Que l'estàs fent malbé.
Que l'estic fent malbé. O sigui, un magret d'ànec saps que no s'ha de cuinar molt, perquè és, allò no, allò és, però si el client ho vol, ja has de fer així. Però en sap molt de greu.
Això s'aprèn amb els anys o ja ho duies après del principi?
Bueno, no sé què dir. Jo crec que s'aprèn amb els anys.
S'aprèn amb els anys, no? Sí. És que tinc aquella sensació de dir, bé, clar, quan es comença, suposo que entre la il·lusió és dir, no, fem aquest tipus de cuina i ens agradaria que s'acceptés aquest tipus de cuina tal com la plantegem. I llavors...
Sí.
La vida real porta tots aquests matisos que deia en Toni.
Sí, però no
quan
es tracta
arribes...
de tipus de cuina, es tracta de productes concrets.
Ja.
L'arròs, a veure, l'arròs ha d'estar al punt, que, o sigui, no ha d'estar cruixent, ha d'estar cuit. El problema és trobar el punt aquest. Quin és el punt?
Quin és el punt per cadascú,
I,
eh?
I en quin moment, perquè potser un minut més de forn se't cova l'arròs.
Està clar.
És que és molt... El problema de l'arròs és que és delicat. Ara, la pasta no, la pasta està demostradíssim que una pasta molt feta és fastigosa. Vull dir, i a molta gent li agradarà, eh?
Li agradarà? Sí,
jo
sí.
Ho entenc.
Que quedi la pasta gairebé com si fos una goma elàstica.
Sí, però clar, la pasta ha d'estar al dente. Ara, l'arròs no ha d'estar al dente perquè no és digestiu. Vull dir, el problema és que un arròs, és que en un minut se't cova.
Clar, és que d'un punt a l'altre és...
Ja, ja. Quantes persones s'han discutit a casa seva perquè els convidats han vingut tard? Ara veniu i ja està l'arròs allà.
Sí, nosaltres moltes vegades no fem per emportar perquè o sigui, jo puc donar la garantia que si te'l menges allà...
El menjaràs si, com l'has de menjar.
I si per lo que sigui, que també som humans i ens equivoquem, no està al teu punt, escolta'm, t'esperes 10 minuts i te'n faig un altre. Però moltes vegades se l'emporten, no, tenemos una casita aquí en Vallpineda, i, oiga, aquesto...
Que desitges a Vallpineda...
Clar, i després arriben allà i millor encara els estan esperant i han de menjar l'entrant, no? I dius, clar, és que, bueno, no estava... No estava sí, estava bueno, però, bueno, pues és que, clar...
Què vols?
Què vols? Clar. Que és molt difícil.
A l'hora de fer les reserves han canviat també molt les coses?
No, més o menys.
No, s'ha de tenir bastanta paciència amb
el
això.
El que passa que, com que avui en dia hi ha tanta informació...
Ara anem per la part d'Antoni, que és allò de dir... No, que venen a quarts de tres. Quarts de tres, sí, tens esperar a quarts de tres.
És que si després venen igualment quan volen. O sigui, tu, clar, tu dones un horari perquè... Evidentment és com anar al metge, no? Si tu demanes hora al metge, perquè et diuen a les 10? L'altre li diuen a les 10 i quart. L'altre li diuen tenen 20 minuts o un quart d'hora per atendre cada pacient, no? Però per què es fa això? Perquè clar, si en tots els dius a les 10, tindràs 10 persones allà i el que entri l'últim s'haurà esperat 2 hores. Doncs un restaurant és el mateix. No passa res perquè arribin 2 hores a l'hora. No passa res. Però si t'arriben 6 i entre mig d'aquestes 6 hi ha una de 10 persones, doncs la que entra enrere s'haurà d'esperar. Perquè es fa tot el moment, o quasi tot el moment. Llavors, què passa? Que si tu li dius a les dues, i és una taula de sis, a les dues n'hi han tres, i els altres estan aparcant, i no sé què, i al final estan tots sentats a les dues
ara
i mitja...
Ara venen perquè tinc l'home que està aparcant, i nosaltres ja estem
però
aquí.
Això passa, però això és molt normal.
Els problemes d'aparcament de Sitges.
Això és molt normal. Nosaltres
sí que ho notem, això.
Això sí que ho notem.
Que s'ha planificat municipalment fatal. L'Ajuntament, històricament, ha planificat fatal l'aparcament i això, nosaltres ho patim amb això, que ens fa treballar més hores. M'entens?
Una cosa tan, no diré simple perquè no ho és, però allò que per la resta de mortals pot semblar, bé, què m'expliques? Doncs sí, trobar aparcament...
És un problema.
És un problema.
Sí, sí.
Clar, i si tu, per exemple, tens donada una taula amb una hora...
Està clar. I no hi ha forma que hagin pogut trobar aparcament.
I aquesta taula, a 10 minuts abans de l'hora, et truca i diu, escolta, me'n retrasarem mitja hora perquè estem...
Ja m'has fotut.
Llavors ja has estat ajunta amb un altre que li has donat una altra hora.
O el cas més radical, trucar un quart d'hora abans o mitja hora abans
i dir,
escolta'm, anula'm la taula i gràcies que truquen i que t'ho diuen. Anula'm la taula perquè no podem aparcar.
També n'hi ha que no truquen.
I n'hi ha que no truquen. I és per això també. Clar, sí, sí.
Aquesta és la teva lliçó de paciència, suposo.
Bueno, saps què passa? Que ja estaria boig, ja. M'entens? Al final, mira, si no venen... Doncs
això és allò, cadascú de vosaltres amb la seva pena,
Clar, no és fàcil, organitzar. No,
per això t'ho pregunto, Toni.
I el nostre és un restaurant petit i hi ha molta gent que són coneguts. A vegades...
I pots fer mans i mànigues.
O sigui, ja pregunten per mi. Toni, si agafa el telèfon mon fill, no hi és ton pare? Escolta'm, soc fulanito. A vegades em diu el nom i jo no sé qui és, però quan el veig entrar dic, hòstia, dic, sí, és
sí. Però dius, hi ha aquella confiança que permet arreglar moltes coses,
sí,
no?
Sí, perquè ja sé que, o sigui, sé que encara que retraci vindrà, m'entens o no? I si no, ha de venir, em trucarà perquè ja sé que és una persona que ens coneix. Però a vegades, avui en dia, per internet, mires una pàgina d'aquestes de reserves, entres, reserves... Que això nosaltres ens hem donat de baixa perquè...
Això ara anava per aquí. Què és internet? Què és TripAdvisor? Què és tot això per un restaurant com el vostre?
Aviam, nosaltres... O sigui, hi ha unes pàgines que són la Forget o i després hi ha una altra, el Tenedor, no sé què, que són com unes webs de reserves.
Com una mena, o sigui, de portals.
Exacte, en lloc de trucar tu directament al restaurant, doncs truques amb aquesta empresa i aquesta empresa et fa la reserva. I aquesta empresa s'emporta una comissió, una petita comissió. Clar, què passa? Que aquesta empresa t'ho envia, moltes vegades t'ho envia per correu. Però quan et fan la reserva el mateix dia, a millor una hora abans de... O quan ja estàs treballant...
Això no ho tens.
Clar, o sigui, jo em vaig donar de baixa per això, perquè alguna vegada m'havia passat de que m'havien enviat un correu per jo apuntar la reserva, Però jo ja estava treballant i jo no estic amb el mòbil a la mà ni a l'ordinador a la mà. O sigui, no és un restaurant que tingui una persona que...
Sí, 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 que està permanentment pendent de l'ordinador. I per tant van comparèixer allà...
Llavors se'm presenta allà una taula, tal i qual, o ells trucant constantment i jo millor per el que sigui no podia agafar el telèfon i llavors tens un problema. Intenta solucionar-ho.
O què es fan en aquests casos?
O que no es presentaven. Doncs putejar amb algú. Perquè, clar, si tens la persona allà i no vols quedar malament i potser tens una altra taula que venia més tard i encara no ha arribat i tens una que està a punt d'aixecar-se, doncs la sentes allà i després quan arribi l'altra que ells estan als cafès i fas esperar l'altra una miqueta, però això passa a tot arreu.
No, està clar.
Jo tinc uns coneguts que van anar a un restaurant de molt, molt, molt famós d'estrelles Michelin i el van posar en una tauleta superpetita i la dona es va queixar i li va dir, escolti'm, dic que jo tinc fet aquesta reserva des de fa quasi un any. I dic, i aquesta taula, pel preu que jo pago amb aquest restaurant, no és una taula. I li va dir, té tota la raó del món. Dic, però és que ens ha passat això, que hem tingut una petita errada tal igual i hem hagut de col·locar en una taula que teníem pensada per vostè quatre persones i llavors a vostè li hem posat aquesta, però no es preocupi.
No, no és cap consol, però suposo que saber que hi ha experiències així en restaurants d'alta volada també ajuda a contextualitzar una mica
jo crec que passa,
les petites coses del dia a dia, i això no passa cada dia, evidentment.
Clar, evidentment els restaurants d'aquest nivell ja sí que tenen una persona que es dedica
més a
això.
Clar.
No?
Tenen de tot.
Però a vegades també els hi pot passar.
Però jo segueixo molts comptes a Twitter de cuiners, de gastrònoms, i us asseguro que cada cap de setmana
hi ha cacau.
Tuits de dos taules de quatre, una de sis que no s'han presentat, amb una altra el mateix, o sigui, gent que no es presenta, que fa reserves, no es presenta, i per nosaltres no, però per aquests restaurants que tenen potser 15, 20 persones per menjar i 30 treballadors, és un problema molt gran no presentar-se per al restaurant econòmic. Per nosaltres no, perquè tenim gastos mínims.
Us han vingut influencers al restaurant?
Algun?
Algun? Sí,
influencers sitgetans.
Ho dic perquè aquest món d'internet, Valen, això és...
A nosaltres ens han vingut... Mira, saps el que fan alguns?
Això és la bogeria.
A nosaltres ens han trucat jetes.
Sí, a nosaltres ens han vingut... ens escriuen un correu, però no un, diversos, Un correu. Mira, jo soc un influencer, tinc 5.000 seguidors al meu compte d'Instagram i si em convida a dinar li faré propaganda al meu compte d'Instagram. Això
passa.
Un parell o tres a l'any n'hi ha.
Cauen.
Sí.
No cauen, t'ho pregunten.
T'ho pregunten.
T'ho pregunten, perquè evidentment diguem que no, perquè no per res, sinó perquè són un tipus de seguidors, al millor que a mi no m'interessa que vinguin, m'entens? Vull dir, no.
Sí, sí, i vés a saber si des del punt de vista de coneixements de cuina o d'allò hi ha la veritat allà hi ha un... Vés a saber
que això és com les aplicacions que pots criticar, com a TripAdvisor. Vull dir, són... O sigui, qui t'està fent la crítica? Quina persona t'està fent? Perquè moltes vegades quan llegeixes la crítica ja ho veus que és una persona que no té ni idea. Perquè, vull dir... Jo sempre ho dic, vull dir, si tu estàs en un restaurant i tens un problema, ho has de dir allà, perquè és allà on te'l poden arreglar. Si el punt de la carn no és el que tu esperaves, o si el punt de l'arròs no és el que esperaves, o si el temps d'espera no és el que tu esperaves, jo puc dir el per què està passant això. El que no pot ser és que estiguis desitjant de sortir del restaurant per fotre una crítica. No.
Però és que el que està clar que pagarà igual. I si ho diu, de veritat que als restaurants volem que la gent quedi contenta. Sí, això és obvi. I per tant, si hi ha un problema, escolta, allò no es cobra i es fa una altra cosa. O es torna a fer el mateix, ben fet. Yeah. És que nosaltres volem que la gent surti contenta i que tornin. Per tant, qualsevol problema s'ha de dir... Una de les millors formes d'aprendre dins d'un restaurant, perquè en un restaurant s'aprèn cada dia. És una feina que no te l'acabes mai, és el bonic. I una de les fonts d'aprenentatge més important és parlar amb el client i escoltar... Mira, a mi... No sé, m'agrada més així, m'agrada més d'aquesta altra manera. I llavors dic jo, pues té raó, pues mira, a partir d'ara ho faré així. O no, o sí, està bé, però jo no puc fer-ho d'aquesta manera. I
però
no
defenso aquesta manera de fer tal.
Clar. No fa gaire ens van fer una crítica en un portal d'aquests i deien que... ¿Cómo se nota que han cambiado de dueños?
Cony, Ai, sí, sí. Perdó.
Clar. Després de 30 anys...
Després de 30 anys.
Llavors, dic, ja, o sigui, ja què li has de dir? O sigui, moltes vegades sí, no havies vingut, perquè si haguessis vingut dues vegades sí, ja haguessis vist que no han canviat d'amos, m'entens o no? Vull dir, a més, allà no pots dir és que no hi era aquest i era l'altre, no, és que som sempre, sempre. M'entens o no? Vull dir, quan no hi som, a vegades que ens hem posat malalts, que dic, hòstia, no em trobo gaire bé, tio, per què no tanquem avui al vespre? Pues tanquem, vull dir, no, és que no tenim substitut, tampoc.
Està clar, està clar.
Vull dir que
per tant, s'ha de fer una certa abstracció d'això.
Al començament, quan van començar totes...
Suposo que el començament
sí,
sempre és complicat,
que era molt important, no? I ara, si ens poguéssim treure, ens trauríem, perquè tampoc t'aporta... O sigui, jo quan surto por ahí, t'ho dic sincerament, jo no ho miro. Si alguna vegada he mirat alguna de cosa d'aquestes, ha sigut per veure la ubicació...
I suposo que al final, per vosaltres, la crítica més honesta és la del tracte de les persones que venen cada dia i diuen això, així,
i
això, tal,
no
sé què.
O sigui, no ho mires perquè, en part, jo no dic que hi hagi gent i que estigui molt ben posicionat, però la realitat és que normalment no és així. Si no, mira, només tens que entrar a qualsevol d'aquestes i mirar els 10 primers de Sitges... i tu segueixes un criteri de teu, i si tu creus que potser és el millor restaurant, no? El que està el número 1 o el número 2 o el número 3. Jo, per mi, entre els 10 segurament n'està un dels millors, però la immensa majoria per mi no ho són. I molts que jo considero que estan molt millor que aquests, millor estan al 30. Llavors, el criteri de la gent que fa les crítiques...
Es barreixen massa tipologies d'establiment dins d'una classificació per poder comparar. No?
I després que és fals, moltes vegades. Perquè jo et puc dir, perquè durant una època que jo ho seguia, hi va haver un restaurant d'aquí de Sitges que va estar bastant ben posicionat durant molt de temps i que va tancar per enfermetat. Doncs jo el seguia, ja estava tancat, feia 6 mesos que estava tancat, i jo veia crítiques fetes del mateix dia. Hemos estado y también como siempre y tal igual. Això és que hi ha una empresa darrere que li fa. Vull dir, i per això està tan ben posicionat, m'entens o no?
Celebrareu aquest 30 aniversari d'alguna manera?
Treballant, recordant la gent que hem tingut, les xarxes socials, plats que hem fet i coses d'aquestes, vull dir, en principi...
I treballant.
Tornarem a fer a recuperar plats del Rondissoni, com hem fet l'any passat, perquè vam tenir molt bona acollida, i bueno...
I seguir. Sí. Que passen ràpid, Toni?
Sí, passa... Aviam, si tu mires així, et dius, hòstia, que ràpid...
És que abans de començar, en Toni ens deia, tenia tota la raó, és que passa la vida.
Sí, clar, com a feina ha passat molt ràpid, no? Però clar, jo miro, per exemple, un vídeo que tenim de
l'any 90, de la inauguració,
i al vídeo surt la meva dona, que no érem ni nòvios. M'entens o no? I llavors dius, hòstia, doncs sí que ha passat, clar.
Sí, aquell vídeo que surt la colla vella de bastons, que surt en Ramon Aliaga. Bueno, en fi, són aquelles coses que veus...
La plana major de l'hostaleria de Sitges.
La plana major de l'hostaleria de Sitges, Eduard Tomàs. En fi.
Bueno, però mira, perquè et faig una idea, això que dèiem del temps... O sigui, nosaltres quan vam muntar el restaurant, al carrer Sant Pau hi havia 11 o 12 restaurants. D'aquests 11 o 12 restaurants, només queda el José de Casa Hidalgo i nosaltres.
I vosaltres?
La resta, alguns han anat canviant d'amos, però molts d'ells inclús familiars, com l'Eduardo dels Clatagats, o el Miami, que també era un dels restaurants que portaven més temps, la Granja, no hi és, el Pou, no hi és, hi havia el Càntir, hi havia la Fanigola, no hi és, davant del restaurant... que en aquest vídeo es veu una llum, era una pizzeria, que es deia Pizzeria La Parra.
Que havia sigut al bar La Parra. Sí. Exacte, a la bodega La Parra.
El que hi ha al costat del restaurant, que ara és el 13 Llunes, allò era el Chiquinín.
Sí, sí.
Vull dir, i molts que s'han muntat i han desaparegut. M'entens o no?
Però... Les 11. Toni, per molts anys.
Haurem de tornar als 40.
Doncs clar, valen per molts anys.
Gràcies a tots.
5 minuts i tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.